Ja ho sabeu, que cada dimecres ens aturem un moment per parlar d'economia i ara que ens esperen uns dies d'estar més a casa i, per tant, també de gastar més energia a casa, volem aturar-nos a parlar de en quin punt ens trobem pel que fa als preus d'aquestes energies. Marc Riudavet, economista especialista en polítiques laborals de l'Espai 08. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Diana.
Ahir explicàvem que Europa ha arribat a un acord per posar un topall al preu del gas. Com és aquest topall i per què ha costat tant arribar a un acord?
Doncs bé, mira, aquest és, el que s'ha acordat és un topall a la comercialització del gas com a energia primària, no? És a dir, el que és la compra del gas en si, que s'establirà un topall en relació a la cotització del gas a l'índex de referència del mercat europeu, i en concret s'ha establert un topall de 180 euros al megawatt hora que s'activarà si es compleixen doncs tot un seguit de condicions, no? Per tant, el que es pretén des d'Europa amb aquest nou mecanisme, no, és en el cas que hi hagi escalada de preus, que les transaccions del gas, dic, no pugin a més de 180 euros al megawatt hora, no? És un mecanisme que, diguéssim, que el que entenem com a que pretén, no, corregir el mercat en el cas que hi hagi una escalada de preus. I si ha costat tant arribar com a un acord, no, diguéssim, el que ha estat generant més discussió són tot el seguit de condicionants que hi ha al voltant de l'activació d'aquest topall, no? Sobretot el que es venia parlant era el tema d'intentar evitar que hi haguessin problemes de subministrament en presència d'aquest topall, perquè, per exemple, pensem al cas de que el preu, diguéssim, que s'estableix està per sota del preu de mercat, no? Això el que podria passar és que alguns proveïdors internacionals podrien no decidir vendre a algun dels estats membres, i és per aquestes raons, no, que s'han establert diferents condicionants, no? Un d'ells ha sigut precisament que va atacar directament això, no? Que consisteix en el que intenta fer és suprimir el topall en el cas que un estat membre no trobi cap venedor. O un altre, diguéssim, condicionant important que s'ha proposat o que s'ha acordat és que per activar el mecanisme aquest de correcció del preu, aquest topall només s'activarà quan el preu del gas del mercat europeu es pagui 35 euros per sobre del que es pagui la resta del món, no? Però, bueno, amb tot això que s'ha anat parlant i aquests condicionants que s'han anat establert, perquè et facis una idea, pel que s'ha acordat, només hagués estat vigent entre 30 i 40 dies, no?, durant tota l'escalada de preus que hem estat visquent al llarg d'aquests últims mesos.
I aquest topall ens pot afectar a nosaltres d'alguna manera? Que aquí ja existeix un topall?
Sí, sí, de fet, o sigui, hi ha una cosa que és important tenir clara, és que són dos topalls diferents. Primer de tot, per deixar-ho clar, el topall que hi ha en vigor a Espanya ara des del juny del 22 és un topall, diguéssim, dirigit un topall del gas a les ofertes que les centrals que generen electricitat amb gas poden presentar al mercat majorista, no? Per tant, és un topall que es tradueix en els preus de l'electricitat i en evitar, diguéssim, una escalada de preus de l'electricitat. Per tant, les dues mesures ens pot afectar, no? Perquè, per deixar-ho clar, aquí a Espanya tenim una mesura que, el que coneixem com l'exempció ibèrica, que fa referència a les ofertes que presenten al mercat elèctric les centrals que utilitzen gas com a energia primària, i per l'altra banda, la mesura europea és un topall que va dirigir del preu de l'adquisició del gas en si com a matèria prima.
Canviant de tema, aquesta setmana el govern ha anunciat que a principis d'any ja no hi haurà la bonificació dels 20 cèntims en el carburant de manera generalitzada, és a dir, no podrà ser per tothom. Ho notarem molt els ciutadans normals de peu, diguem?
Sí, sí. A veure, ho notarem perquè era un, diguéssim, una subvenció generosa, no? I aquelles persones que tinguin un vehicle privat, no, quan s'elimini aquesta bonificació, ho notaran segur a l'hora d'emplenar, diguéssim, els dipòsits. I tot i que és veritat que hi ha hagut una baixada en les últimes setmanes, diguéssim, dels preus dels carburants.
Ho dèiem, no?, que es retira aquesta bonificació per la gent en general, no?, per la població general. No sé si sabem quins sectors és probable que sí que rebin aquesta bonificació encara, perquè encara no s'ha decidit del tot, o no s'ha fet públic.
Sí,
no.
Sí, a veure, de fet, és possible que, no sé si diguéssim, amb la mateixa manera, no?, amb aquesta mateixa bonificació dels 20 cèntims, però el que sí que és possible és que per alleujar aquesta transició, diguéssim, a l'eliminació de la bonificació, es plantejaran algunes mesures dirigides a col·lectius concrets, no? Crec que, per exemple, s'ha estat parlant d'un bo mensual per a famílies de rendes baixes, no?, que és una mesura que ja existeix a França, i segur que també es plantejaran amb un tipus de seguit d'ajudes dirigides cap als transportistes, no?, que aquests sí que segur que notaran de forma forta l'eliminació de la bonificació.
I hi ha alguna previsió de que a curt termini el preu dels carburants es torni, si més no, estabilitzar una mica, a baixar, sí, bàsicament?
Sí, a veure, és veritat que han anat baixant en els últims mesos els preus dels carburants, Però és veritat que també és una qüestió complicada, el tema de la previsió. En general, la situació al món, venim dient, no?, de fa moltes setmanes, i ja ho anem veient en notícies i diari i tal, que la situació al món és de certa incertesa, no? I aquesta incertesa sempre s'acaba traslladant en productes com els carburants, on, diguéssim, la cadena de producció i distribució està molt globalitzada, no? Hi ha actors internacionals de diversos llocs, diguéssim, involucrats. Per tant, fa que la previsió sempre sigui complicada. Però, bueno, hem anat veient una baixada dels preus en els últims mesos, això és veritat.
Ja per acabar, aquest dilluns també vam explicar, no?, que el preu de la llum havia estat el més baix del mes de desembre. Podem preveure amb instal·lació quins dies es registraran aquests mínims?
Bé, doncs, a veure, acabo de dir que preveure sempre és complicat, no?, i això sempre, sí, diguéssim, preveure el futur sempre és complicat, però la veritat és que el que sí que sabem és que hi ha una relació forta entre el que és, diguéssim, l'aportació de l'energia renovable o l'energia eòlica ara mateix, perquè estem en un moment de més vent que més, per exemple, l'energia fotovoltaica, l'aportació, diguéssim, d'aquesta energia en el mix i el preu de la llum que hi ha, no? Bàsicament, la idea és que si hi ha vent molt fort, les energies renovables entren amb més presència al mercat marginalista, per tant, cobreixen una part més alta de la demanda i, per tant, diguéssim, el preu és més baix perquè el preu de generar electricitat amb aquesta energia és més baix, no? Tot i això, també és veritat que hem de dir que hi hagi ara, per exemple, més generació d'energia renovable, tampoc fa que asseguri un preu més baix, no? Ja que el preu en si també depèn de la demanda que hi ha, no? I com has comentat al principi, està en un moment en què la gent estarà més a casa, segurament, potser hi ha més demanda d'energia, no? I en el moment, i el que sí que passa, no?, com tenim el mercat marginalista, el que passa és que en el moment en què entra el gas a cobrir part d'aquesta demanda, el gas serà el que marcarà el preu de la llum, no? I per tant, no necessàriament hem de veure un preu més baix, no? Però també és veritat, i crec que parlant, diguéssim, de generació d'electricitat, també és un apunt que és interessant fer ara mateix, que és que en relació al, diguéssim, al tot el que ha estat aquest any, estem en màxims d'energia hidràulica i és el que estàvem semblant als nivells de fa dos anys, no? Hem tingut uns mesos amb molt poca pluja, on els embassaments han estat a mínims històrics i això fa, per exemple, que hi hagi molt poca generació d'energia hidràulica.
Doncs Marc Riudaveig, economista especialista en polítiques laborals de l'Espai 08. Moltes gràcies per ajudar-nos un dia més a entendre l'economia i que vagi molt bé i molt bones festes també.
Igualment, molt bones festes.